Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. El demòcrata Zoran Mamdani, guanyador de les eleccions a l'alcaldia de Nova York, assegura que s'enfrontarà a les polítiques de Donald Trump contra els immigrants i els més desafavorits.
Nova York continuarà sent una ciutat d'immigrants, una ciutat construïda per immigrants, impulsada per immigrants, i a partir d'aquesta nit dirigida per un immigrant.
Mamdani, de 34 anys, serà el primer alcalde musulmà de Nova York i el primer que es declara obertament socialista. A banda de Nova York, els votants contraris a Donald Trump també s'han mobilitzat als estats de Virgínia i Nova Jersey, on governaran els demòcrates. Més notícies, Natàlia Ramon.
La Unió Europea ha arribat a un acord per retallar un 90% les emissions de CO2 al 2040 en un pacte tancat a última hora abans que demà comenci la cimera del clima al Brasil. En una reunió maratoniana a Brussel·les, els ministres de Medi Ambient han salvat l'acord fent diverses concessions que debiliten aquesta mesura. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Acord in extremis abans de la COP30, la Unió Europea té pactat finalment un nou objectiu climàtic que li evitarà anar amb les mans buides demà a la cimera de Brasil i que ha desencallat després d'una reunió maratoniana de gairebé 24 hores dels ministres de Medi Ambient dels 27. La nova meta fixa reduir les emissions de CO2 un 90% per d'aquí a 15 anys en un pas previ a la neutralitat climàtica. Davant les reserves d'alguns governs s'han acordat, però, diferents mesures de flexibilitat. Lars Agar, ministre pel Clima de Dinamarca, que ha liderat les negociacions.
No ha estat fàcil fixar un objectiu climàtic, no és només triar un número. És una decisió política amb conseqüències de gran abast per al continent. Per això hem treballat també per donar facilitats que es pugui aconseguir de manera que es preservi la competitivitat, l'equilibri social i la seguretat.
Jordi Baró, Catalunya, Ràdio Brussel·les.
Els comuns apugen el preu per donar suport als pròxims pressupostos de la Generalitat. El grup de Jessica Albiach situarà com a condició que es prohibeixi la compra especulativa d'habitatge a les zones tensionades. Parlament, Marta Corbalan.
Hola, bon dia. Els comuns estan decidits a plantar batalla fins a aconseguir que el govern prohibeixi la compra especulativa d'habitatge, i aquesta serà una qüestió cabdal si Salvador Illa vol els seus vots per aprovar els pròxims pressupostos de la Generalitat. Ho ha advertit Jessica Albiach i el president s'ha compromès a estudiar-ho i a tirar-ho endavant si hi ha garanties jurídiques.
Si en algun moment vostès fan la feina i seiem a negociar els pressupostos, la prohibició de les compres especulatives serà un tema central a la taula.
Voluntat tota, però també realisme tot, i tocant de peus a terra. I no em tremolaran les cames, ni per fer una cosa ni per fer l'altra.
Marta Corbalan, Catalunya Ràdio, Parlament.
El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, confirma que la Inspecció de Treball ha hagut de fer, diu, moltes actuacions en les obres del Camp Nou. Segons ha explicat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, se n'han fet una quarantena, 30 d'ofici i 10 per denúncies, com la de Comissions Obreres, per tenir contractats treballadors en situació irregular i ara acomiadar-los sense cap compensació.
És una obra molt gran, és una empresa de fora, hi ha moltes subcontractacions i, per tant, no s'ha acabat de fer les coses com s'haurien de fer. De fet, 40 denúncies, 30 nostres, és a dir, actuacions d'ofici, i 10 denúncies, són moltes.
Sí.
I ja veurem, esperem que siguin les últimes.
El tifó Calma Egui ha provocat almenys la mort de 90 persones a les Filipines, on està provocant fortes inundacions. Fonts del Departament de Defensa del país parlen de pobles sencers arrasats amb centenars de persones refugiades a les teulades i tot tipus de vehicles arrossegats, com ara cotxes, camions i fins i tot enormes contenidors. Gairebé 400.000 persones les han evacuat, sobretot de grans ciutats de la zona més afectada pel pas del tifó, que també ha fet desbordar rius i ha deixat imatges dantesques, segons responsables locals. Aquest és el tercer tifó que afecta les Filipines des de el setembre, de la vintena que cada any castiguen aquestes illes. Esports, Marcos García.
El Barça té aquest vespre partit de la quarta jornada de la lligueta de la Champions masculina. Juga al camp del Bruges. L'equip de Hansi Flick buscarà la tercera victòria de la temporada en aquesta competició. El Bruges-Barça arrenca ara a les 9 del vespre i, com sempre, el farem a la TDT de Catalunya Ràdio des d'una hora abans. També avui en aquesta Champions masculina, City Dortmund i Newcastle Athletic de Bilbao, entre d'altres. Ahir va haver derrotes del Madrid, 1-0 al camp del Liverpool, i de l'actual campió, el PSG a casa contra el Bayern de Múnich, 1-2. També va guanyar l'Atlètic de Madrid 3-1 al camp de l'Union Saint-Gilloise de Bèlgica. L'amistós internacional entre les seleccions de Catalunya i Palestina el dia 18 es jugarà finalment a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a Montjuïc, a Barcelona. A la Copa Femenina de Futbol a les 7, Europa, Lux, Logroño, ahir València 1, Espanyol 2, i Osasuna 0, Badalona, Women 3. I en bàsquet a l'Eurolliga Femenina, l'Uni Girona juga a la cinquena jornada, rep el Praga a Fontajau a partir de 7:45.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
La humanitat fa segles que es fa preguntes sobre la vida i sobre la mort, qüestions que s'han intentat respondre des d'àmbits com, per exemple, la religió, l'espiritualitat, la filosofia o la ciència. Per exemple, què passa quan ens morim? Marxem sense deixar cap altre rastre que el record en les persones que ens han conegut i estimat? O hi ha alguna cosa després? I si és així, com és aquest després? Ens acompanya avui al matí de Catalunya Ràdio el doctor Manuel Sant Sagarra. Doctor, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia i bona hora.
És metge cirurgià, va ser el cap cirurgià, de fet, de cirurgia digestiva de l'Hospital de Bellvitge i l'ha dedicat també els últims anys a investigar el que s'anomena la supraconsciència i les experiències properes a la mort. De fet, aquest mes de setembre ha publicat un llibre que és Ego i supraconsciència, buscant el sentit de la vida, que des de llavors es manté, per cert, al rànquing dels 10 llibres més venuts en no ficció a Catalunya, tant en català com en castellà. D'entrada, s'ha convertit vostè en un fenomen, doctor. No sé si s'ho esperava, si està sorprès també que la supraconsciència, el que vostè estudia, tingui tant interès.
Ni ho sospitava, en absolut, ni ho vaig pensar mai, que al final de la meva vida, ja, vull dir, ja com a persona sènior, doncs que llavors vaig començar a manifestar la meva experiència, els meus estudis sobre l'experiència propera a la mort, sobre la mort i les conseqüències de la mort, doncs que tingués el ressò que ha tingut. Però he vist que té una justificació. És que vivim en un món en què impera un gran egocentrisme, un gran materialisme, i la gent busca una transcendència, un sentit a la vida. Per què estic aquí? Què faig aquí? I el materialisme no els hi proporciona, no ens proporciona aquesta justificació de la vida, tan important que és la nostra vida. Inclús en el Col·legi de Metges hem fet un estudi de la mortalitat a Catalunya i hem vist que dels 15 als 35 anys la principal causa de mortalitat és el suïcidi. Jo tracto les persones, doncs, que intenten suïcidar-se prenent-se el fumant, àcid clorhídric, o llessiu, hipoclorit sòdic. I els hi pregunto, s'han d'operar perquè es crema tot l'esòfag i l'estómac, s'ha d'estirpar, i els que aconseguim salvar, els hi pregunto, per què ho fan, això? Per què arriben a aquesta situació límit del suïcidi? I em contesten tots el mateix. Diu, tenim la possibilitat d'adquirir tot el material, inclús d'una manera senzilla, perquè hi ha persones amb capacitat socioeconòmica, adquisitivament parlant, un potencial que ho poden fer. Diu, però això ens dona moments de plaer, que és una cosa molt temporal, efímer. I després tenim una sensació de buit, de falta de sentit a la vida, i això ens condiciona a la llarga un patiment, un sofriment tan profund que no es pot viure així. I no s'ha de ser valent per arribar al suïcidi, perquè el patiment és tan gran que un
és un alliberament.
Vol acabar. S'ha de ser valent al moment que un agafa el got i veu el sol fumant.
No, i és veritat que quan hem explicat històries de suïcidis, molta gent diu que es va alliberar segurament de molt dolor que tenia o del que fos, no?
S'alliberen.
Ara parlem molt, per cert, doctor, d'aquesta nova religiositat, no?, entre els joves, no? Sí. Arran del disc de Rosalia, per exemple.
Exacte.
Però no només per això, és a dir, potser estem en un moment en què les comoditats d'aquest segle XXI concretament a Espanya, perquè a altres zones del món doncs, hi ha guerres i altres situacions, ens fan pensar en que tot això que estem vivint ha de transcendir, com vostè deia, transcendir, és a dir, que la nostra existència vagi més enllà del que fem a la vida, no?
Donar-li un sentit a la vida. Això ho va explicar molt bé el Viktor Frankl, un gran psicòleg i psiquiatre d'Àustria, que el ser humà, en realitat, amb la nostra existència materialista de la nostra societat, vivim amb una paradoxa, eh? I li diré per què. El néixer no ho demanem. Viure no en sabem. I morir no volem. Fixi's que és curiós, això. Per què? Perquè no té un sentit la vida. Tot el material ens dona, és efímer, ens dona moments de plaer, que inclús bioquímicament, a nivell cerebral, el plaer proporciona l'alliberació d'uns neurotransmissors, que és la dopamina. En canvi, la felicitat autèntica va amb serotonina, és un altre tipus de neurotransmissor. Llavors, després d'aquest plaer de descarga de dopamina, ve aquesta sensació de buidor, de falta de sentit. I això arriba un moment que és incompatible amb la vida, amb la dimensió humana.
Vostè diria que l'eufòria i la pau serien una mica aquests dos elements que vostè posava. Una cosa seria estar bé, eufòrics, i l'altra seria buscar la felicitat, que seria més aquesta pau.
A pau. La felicitat ens dona quietud, pau, serenitat, harmonia, tranquil·litat. En canvi, el plaer ens dona hiperexcitabilitat. Pensi, si a vostè li toca la loteria, o es compra un cotxe, tot és il·lusió,
festa,
moviment,
festa, sí.
Hiperdinamisme, és dopamina pura. Però després, al cap d'un temps, venen els problemes. El cotxe, les multes, la reparació, ja venen els problemes.
Vostè, en aquest llibre, doctor Sant Segarra, diu que la mort no existeix, que no és un procés biològic, sinó espiritual, i que la vida s'ha d'entendre com una continuació cap a la vida després de la vida.
Això és precisament el que a mi em va cridar l'atenció. Miri, jo, com a metge i professor de la Universitat de Barcelona, la Facultat de Medicina, al campus de Bellvitge, a dins de la llicenciatura en Medicina, expliquem, jo l'assignatura, la meva és la cirurgia, amb una base totalment fonamentada amb el mètode científic, cartesià i newtonià, que es fonamenta en una ontologia materialista, és a dir, que la matèria és l'element estructural bàsic de l'univers. Això, com va dir Descartes, un dels pares del mètode científic, defineix la vida amb aquesta visió materialista com penso, llavors existeixo.
El mètode cartesià, sí, sí.
Exacte, cartesià pura. Cartesià, newtonià, els dos pares, Descartes i Newton. Però llavors vostè d'aquí pot treure una conclusió. La mort, que per la segona llei de la termodinàmica vol dir que amb la mort es moren les cèl·lules, es moren les neurones, deixem de pensar, deixem d'existir. Aquesta és la concepció que jo vaig tenir després dels meus estudis de medicina.
L'educació que rebem.
Exacte. I la que jo...
Si deixem de pensar, deixem d'existir.
Exactament. És a dir, que jo pensava, i em van ensenyar a la facultat, i jo ho explicava també als meus alumnes, que la mort era la fi, s'acaba tot. Però llavors em vaig trobar que hi havia uns malalts que estan amb el diagnòstic de mort clínica, és a dir, paro cardíac, paro respiratori, electrocardiograma pla, electroencefalograma pla,
mort, set,
mort sense reflexes, etc, que els recuperàvem, els operàvem per causes d'hemorràgia que tenien, el desencadenant, i llavors alguns d'ells m'explicaven en el postoperatori una sèrie de vivències i experiències que a mi això em vaig dir, això no té la lògica del mètode científic. Aquesta persona no té activitat cerebral, amb l'electroencefalograma pla. Llavors, com pot ser que em doni aquestes vivències coincidint exactament amb el temps en què clínicament estava mort?
És a dir, que hi havia pensament mentre estava mort.
Mentre estava mort. Llavors, això va condicionar la meva inquietud investigadora, doncs buscar bibliografia, estudiar en profunditat aquest tema, i és quan jo he arribat a la conclusió de que aquests fenòmens, es diu experiències properes a la mort, és un fenomen molt freqüent, són mils i mils els casos descrits a la biografia mundial, ha passat al llarg de tota la civilització humana. Platon, a la República, ja descriu un cas d'experiència propera a la mort amb un soldat que el van ferir i consideraven que era mort. Llavors vaig investigar i vaig veure que aquí hi ha alguna cosa més que no sabíem i que el mètode científic no ens ho explica.
I això es pot defensar des de la ciència. Vostè
exacte,
metge,
perquè,
no, això.
Exacte, aquesta és la pregunta més interessant, que és que des del punt de vista de l'experiència propera a la mort hi ha dos tipus de vivències i fenòmens. uns que són objectivables i altres que no són objectivables, són transcendents. Jo, lògicament, els transcendents m'expliquen coses que jo no puc objectivar ni demostrar, però sí que m'expliquen coses que jo puc demostrar. I tinc proves amb aquestes vivències objectives de que l'experiència propera a la mort...
Perquè hi ha un patró que repeteix.
Exacte.
Vostè parla, per exemple, també de reencarnació. Existeix la reencarnació?
Miri, jo procuro com a científic per donar la màxima força en el meu missatge, perquè estic veient que obre molta esperança, és una porta a l'esperança de molta gent, inclús evita els suïcidis, doncs procuro fonamentar-ho tot amb el mètode científic, és a dir, amb proves que jo pugui objectivar.
Sí.
Jo parlo i estudio malalts que estan morts clínicament, tenen l'experiència propera a la mort, tornen i m'expliquen la seva experiència. Llavors jo investigo de lo que ells m'expliquen. La reencarnació pressuposa que aquest malalt no torna. Està un temps en una dimensió que diem món astral i després torna a reencarnar-se, torna a néixer. Això se m'escapa a mi. Jo tinc les meves idees i els meus coneixements, he estudiat, he parlat amb gent molt evolucionada i sé el que és la reencarnació.
Però, per tant, no pot afirmar-ho científicament?
Exacte. Per tant, jo, per donar la màxima solidesa en el meu missatge, jo només parlo de lo que puc objectivar.
Però no descarta que això es pugui acabar investigant? Seria molt
jo crec que avui dia això s'ha investigat.
S'ha investigat.
Hi ha proves amb hipnosis avançades i la reencarnació és una realitat.
Però no ho pot afirmar.
Però no ho puc afirmar perquè no puc demostrar-ho. Llavors jo, aquest tema és un tema que no toca. A part d'això, en el nostre entorn cristià catòlic sap que la reencarnació no s'accepta. L'Església no ho accepta. L'Església parla de la resurrecció al final dels temps. En canvi, no parla de la reencarnació, no ho accepta a partir dels concilis de Constantinople, primer i segon, a l'època de Justiniano i Constantino. No ho accepta.
Però en el cas, ja especulant, diguéssim, en això que estem dient, en el cas que això fos així, seríem conscients de les altres... No seríem conscients de les altres vides anteriors, perquè ara no en som, de conscients. No?
Seria espantós si vostè sapigués els seus antecedents. Clar. No podria viure tranquil.
Per tant, quan vostè, jo o nosaltres morim, deixarem de ser qui som.
Deixarem. Llavors, vostè, la reencarnació, vostè està durant un temps en un pla astral. Això li dic el que jo he llegit i m'han explicat. Jo no tinc proves científiques, vull insistir en aquest aspecte.
I està molt bé que insisteixin en això,
Insisteixo en això. Però sé el que passa, perquè he parlat, repeteixo, amb gent molt evolucionada. Vostè està un temps en el temps, en el plano astral, que evoluciona també. L'evolució del ser humà està molt ben estudiada per Teilhard de Chardin, un jesuïta que ho va explicar molt bé. Llavors, arriba un moment que vostè, per continuar la seva evolució, decideix reencarnar-se. És el mateix esperit o supraconsciència la que decideix el moment i el lloc on reencarnar-se. I agafa una altra situació per poder continuar evolucionant. És el samsara de les filosofies orientals, el cercle de naixement, vida, mort, naixement, vida, mort.
M'explicava aquestes experiències properes a la mort, que sí que diu que pot demostrar científicament, perquè veu que hi ha un patró que li han explicat diferents pacients amb què vostè s'ha trobat. Expliqui'm què és el que tenen en comú, què és el que senten aquests pacients. És a dir, senten la sensació de que s'eleva alguna cosa del cos, que hi ha una energia que surt del cos? Ho veuen?
El primer que t'expliquen és que tenen gran sorpresa perquè ells surten del cos i des d'una posició elevada veuen perfectament el que està passant, identifiquen el seu cos. I tinc casos, per exemple, el cas d'una companya del meu hospital que ens coneixia, que des de dalt em va explicar tots els que estàvem amb nom i cognoms, els que estàvem reanimant en el seu cos, amb ella mateixa. Després aquestes persones tenen la facilitat de desplaçar-se als llocs on volen, amb una facilitat. Només pensen que volen estar a les antípodes i ja estan a les antípodes. No hi ha espai ni temps en el pla astral. Llavors, li expliquen exactament el que està passant en aquells moments en llocs molt distants. Hi ha una transferència d'informació independent de l'espai i del temps. Un altre aspecte important és que descobreixen coses de la seva vida que ells desconeixien totalment. Li explicaré un cas senzill. Un científic té una experiència propera a la mort. ho explica a la seva família. I la seva mare, que era viuda, havia mort el pare d'aquesta persona, diu, has descobert, diu, durant l'experiència propera a la mort, és molt freqüent que contactin amb sers estimats i hi ha morts que estaven units efectivament amb ells. Diu, vaig contactar amb un senyor que em va tractar amb gran amabilitat i amb gran amor, però jo no el coneixia. I la mare li va dir, explica'm qui és aquest. I li va explicar les característiques. I quan va acabar d'explicar, va dir, has descobert un secret que me'l volien portar a la tomba. No li vaig dir ni al teu pare. Aquest home és el teu pare biològic. Diu, vaig tenir un deslliç extramatrimonial, és el teu pare. Aquest home va quedar tan impressionat que va buscar la família d'aquest home que havia mort. Tenia una filla. Li va explicar, va quedar tan sorpresa com ell. Van fer proves biològiques i són germans biològics. Imagini's. I després tenim més proves. Estem fent ressonàncies magnètiques funcionals a aquests malalts. Sobretot les fa un doctor, que és Alonso, catedràtic de radiologia a la Virgen de la Reixac, a Múrcia. I estem veient que quan aquests malalts expliquen, fixi's, mentre se practica la ressonància magnètica, expliquen que han vist un objecte que no havien vist mai abans, ni l'han tornat a veure, només el van veure durant l'experiència propera a la mort, s'activa l'òbul occipital. L'òbul occipital és on el ser humà interpreta la visió. Sap què vol dir això? Que en el moment que ho explica, s'activa, vol dir que va condicionar memòria, que realment el va veure. I la memòria avui sabem que es fa amb unes neurones que es diuen neurones mirall. És a dir, que els mateixos neurocientífics que em neguen la realitat de l'experiència propera a la mort, quan els hi vaig ensenyar això, em van dir, l'experiència propera a la mort és certa. Aquest home realment va veure aquest objecte.
Hi veuen una llum, un túnel? Hi ha alguna línia, que, final, hi ha línia que separa la vida de la mort?
Exacte. És dir, és molt freqüent que veguin un túnel, un pont, un espai fosc i al final una llum. I quan contacten amb la llum, la sensació la interpreten, depèn molt del nivell cultural de la persona, de les creences religioses, però tots et diuen que la sensació de pau, d'harmonia, de goig i sobretot amor adquireix uns nivells mai vivenciats amb la dimensió humana. Però no volen tornar.
Hi ha gent que ho veu, ningú ho viu d'una manera diabòlica?
Sí, ja ho crec. Hi ha d'un 5 a un 7 a un 8% d'experiències properes a la mort que els diem demoníaques o diabòliques, que ho passen fatal, que necessiten després suport psiquiàtric de tan malament que poden, viuen aquestes persones. No sabem per què, però sembla que hi ha una relació amb persones que porten una vida molt turmentosa, una vida molt conflictiva, molt negativa.
Ells o cap a ells?
Ells envers els altres. Els altres.
Els dolents, diguéssim.
Els dolents, els dolents, els que et diem dolents, exactament.
No, però això sí que lligaríem la religió, diguéssim, aquesta idea del cel i de l'infern.
Exacte.
No? I les persones que tornen a la vida, un cop han viscut una experiència, però al final és una experiència plaent, pel que m'està dient, no?, que et convida a deixar-te anar. Les persones que tornen a la vida estan contentes d'haver tornat?
Miri, el moment que es planteja que arriben després de veure la llum, és molt freqüent també que em diguin que veuen la seva vida, passat, present, inclús alguns al futur. I es veu tot en el mateix moment. En el pla astral no hi ha, com en el mètode científic, que el temps és lineal, passat, present i futur. En el pla astral, el temps simbòlicament s'expressa com circular. Només hi ha un temps, el moment actual, l'ara, el present. L'eternitat en el pla astral és l'ausència de passat i de futur. Només hi ha l'ara. Doncs aquests malalts m'expliquen, veuen la seva vida, i al final se'ls hi planteja tornar o no tornar. La majoria no volen tornar. A mi m'han arribat a dir, miri què li dic, vostè m'ha perjudicat reanimant-me.
Torni a matar.
Jo, exacte.
Torni a matar, que...
Jo no volia tornar i vostè va i em reanima i em torna aquest... Diu, això és un ball de llàgrimes i de patiment. Ja, diu, clar, vostè clar, no sap el que clar. És viure l'altra situació.
Clar.
Llavors, la gran majoria els obliguen a tornar. N'hi ha alguns que es volen quedar, sobretot les mamàs, és molt freqüent. En els parts, per placentes prèvies o tal, quan hi ha hemorràgies, hi ha morts que recuperen les parteres, elles sí que diuen que volen tornar pel fill que han portat que l'han de cuidar, que tenen l'ànsia, la necessitat de cuidar. No volen tornar. I llavors, això condiciona impacte en la vida d'aquestes persones? Tremendo. Canvien rotundament la seva concepció existencial. I això condiciona un canvi en la seva dinàmica vital, amb el seu rol vital. Lo primer que tenen és que se senten tremendament incompresos. No poden explicar la seva experiència, perquè els hi diu tothom que això són al·lucinacions. En segon lloc, perden la por a la mort. Aquesta, per exemple, aquesta malalta va trobar la seva mare, que era morta, estava amb dol. Diu, això de la mort no és veritat. Jo he estat en contacte per via telepàtica amb la meva mare. La meva mare està viva en una altra dimensió. M'ha dit que m'espera que jo acabi el segle i ens tornem a trobar. És a dir, perden la por a la mort. Jo els hi pregunto, què és néixer? I sap què en diuen? Diu néixer. Diu, és posar-se dins d'un estuig, una funda, un traje, que és el cos, que és pols d'estrelles, és matèria que ens presta l'univers, per fer el nostre camí, i quan l'acabem, tornem al cos, i nosaltres passem al pla astral. Es tornen tremendament intuïtius. La intuïció és una manifestació de la supraconsciència, és una precognició. I després, lo material passa a ser com un mitjà, ja no és un fi la seva vida. I es tornen molt altruistes, empàtics, bondadosos. I es desperta molt l'espiritualitat. I perd cert interès la filiació religiosa. Però es tornen espirituals.
Vostè contava les al·lucinacions, no?
Sí.
Com sap vostè que realment això no són al·lucinacions pròpies d'aquesta condició d'estar prèvia a la mort?
És molt bona la pregunta. Només amb la clínica li diré. L'experiència propera a la mort té una estructuració lògica. Cada vivència té una seqüència. L'al·lucinació són absurdes sempre. No tenen cap lògica. En segon lloc, l'experiència propera a la mort es van repetint una sèrie de vivències. Ho expliquen diferent, però són les mateixes, una seqüència. L'al·lucinació, no hi ha una al·lucinació igual d'un malalt amb l'altre. No tenen res que veure. En tercer lloc, el malalt, l'experiència propera a la mort, se n'en recorda tota la vida. Com més temps passa, més present està la seva vida. L'al·lucinació els hi fa vergonya, se n'obliden a l'acte, no volen saber res. I en tercer lloc, en quart lloc, és que l'experiència propera a la mort condiciona un impacte psicològic amb un canvi molt important de la concepció existencial. L'al·lucinació no influeix en res.
I una persona amb Alzheimer, per exemple, també viu igual una experiència com aquesta?
Que és bona la pregunta. Miri, això s'està estudiant molt amb l'escola de Viktor Frankl. És el que es diu ara lucidesa terminal. S'ha vist malalts amb Alzheimer avançats i molt avançats, que els hi fa vostè una ressonància magnètica funcional i veurà que una part del cervell, el sistema límbic, el que és l'hipocamp, on hi ha la memòria, està pràcticament destruït amb una sèrie de vacuoles per dipòsit d'una proteïna estranya. Aquests malalts perden totalment el coneixement, l'autoconeixement, l'autoconsciència, i no saben. Vostè li posa un cobert i no sap què és el cobert, no saben res. Doncs s'ha vist la lucidesa terminal que aquests malalts, en el moment final del trànsit, quan la seva supraconsciència es desprèn i l'ego ja s'està inhibint, recuperen tota la seva lucidesa. Els metges i neuròlegs i neurocientífics no es poden explicar com pot ser que recuperi tota la seva lucidesa quan té l'hipocamp totalment destruït. I això només és per la manifestació de la seva supraconsciència.
Per tant, és a dir, si alguna persona que està molt malalta, que es mor, i vostè està al costat acomiadant-se d'aquella persona, hi ha un moment en què realment torna la persona.
Depèn del grau evolutiu de la persona. El que és molt materialista no és conscient d'això. La persona evolucionada, des del punt de vista espiritual, aquests són els que fàcilment contacten amb la seva supraconsciència i són conscients de la seva realitat.
I això de la supraconsciència només s'hi arriba a través de la mort?
No. Vostè ho ha dit molt bé. Jo vaig veure aquests malalts que m'explicaven unes vivències que criden molt l'atenció. Llavors jo vaig dir, si ells ho tenen, això ho tenim tots. Ells ho tenen, contacten d'una manera inconscient, a través de la mort clínica. Es pot contactar conscientment amb la supraconsciència? Sí. Amb la meditació i l'oració devota.
I l'hipnosi, també?
L'hipnosi també és una altra forma. I una altra forma, en persones determinades, són substàncies al·lucinògenes, que el que fan és inhibir l'ego. Llavors es
I quan algú t'explica aquell viatge, vaig anar allà a Mèxic i em vaig fotre no sé què i vaig al·lucinar, i vaig veure la llum i canvien de vida, allò podria ser una experiència propera a la mort.
Amb determinades persones, per inhibició de l'ego, es manifesta... Per exemple,
amb l'ego et queda clar que no arribarem a transcendir amb res.
A l'ego el necessitem. Amb la nostra dimensió humana, sense ego no podríem viure.
Aquí,
vostè està fent la seva feina perquè el seu ego li diu has de fer això, has de fer això, m'ho preparo, has de preguntar això, això... Tot això és ego. Si no tinguéssim ego, en la dimensió humana no podríem
viure. No faríem res.
El que hem d'anar al tanto és que no ens domini. L'hem de tenir controlat. És a dir, hem de dir, cuidado ego, hem de frenar-lo.
I es pot veure o sentir la supraconsciència d'altres persones? Estan al costat, estan
sí,
a prop?
Sí, hi ha casos d'experiència propera a la mort compartida. És a dir, persones que en el moment del seu trànsit tenen una supraconsciència, al costat tenen un familiar, que estan molt units efectivament, que poden vivenciar sinó tota part o tota l'experiència propera a la mort que està vivint la persona del trànsit. Està descrit això.
A vostè li fa por la mort?
Gens. No em fa en absolut por. Jo fa molts anys que medito i li puc dir modestament que jo contacto amb la meva supraconsciència. Sé el que és la supraconsciència.
Vostè hi ha contactat?
Sí. A l'empart més profunda, no sempre, costa, però hi ha hagut vegades amb la meditació profunda que he contactat.
I no és d'una vegada?
Sí, noto el mateix que expliquen els malalts. Doncs, què es nota? Aquesta sensació de pau, d'harmonia, i sobretot el que nota és que quan contacta se li obre el món. Té una sensació d'obertura, de que vostè és univers, de que és natura, de que està unit a tot. I el vincle d'unió és l'amor. Amor. L'energia més potent, com deia Einstein, de l'univers.
I ara que es parla molt també de la possibilitat d'allargar la vida, entenc que, gràcies a la ciència i la tecnologia, entenc que vostè no ho troba necessari, diguéssim, perquè la vida continua després d'aquesta vida.
Miri, quan vostè viu amb l'ego, capficat amb l'ego, com li he explicat, arriba al suïcidi, perquè no té sentit la seva vida. Quan vostè contacta amb la seva supraconsciència, la vida és un regal, és un miracle, és una meravella. Despertar-se cada dia és la cosa més gran que podem tenir. Com més anys visquem, millor. Ara bé, la involució senil, que és un procés bioquímic que coneixem bé, doncs té una lògica, que podem allargar. Pensi que fa 100 anys la vida mitja era de 40 anys.
Sí, sí.
Actualment sobrepassem els 80 i biològicament podem arribar a 120-150. És a dir, que com més s'allargui, per mi millor. A mi la vida m'encanta, per mi és un miracle la vida. Jo disfruto molt cada dia.
Però amb condicions.
Home, és lògic.
Ara, no, perquè pensava amb els iogurts que la gent està comprant de la Fageda perquè la Maria Branyes, la dona més longeva que hi ha al món, que era d'Olot, va dir que va morir per cert l'agost del 2022, va dir que menjava un iogurt de la Fageda cada dia i va haver-hi un augment de vendes, és a dir, que al final també volem viure, no? I tenim un acte de consciència, de resistència cap a la vida.
Hi ha un instint de conservació tremendament potent en el ser humà, doncs, que ens fixa a la vida. Precisament, sap com es diu el que ha organitzat tot allò de la Fageda? Cristóbal Colón. I el dia 11 aniré a Olot.
Ah, vostè aniré a Olot?
Estic invitat, sí. Aniré a Olot, està amb ell perquè volem parlar molt sobre... És una persona molt profunda i vull parlar amb ell.
De fet, vostè no parar de fer conferències del diumenge 23 al Palau de Congressos de Barcelona, conferències sobre l'ego i la supraconsciència, buscant el sentit de la vida, amb entrades exaurides, per tant, de fa molts dies, de fet. Per tant, no ho busqueu. Dissabte 15 al Teatre Borràs, també conferència que farà sobre la supraconsciència que existeix, i en té dues més al desembre a Colòmbia, una a Madrid també el juny del 2026.
I sap no, on? I no a Madrid?
On?
Al Teatre Real. Al Teatre Real ens van trucar el dia 1 de juny. I després en tinc un altre l'any que ve a l'auditori.
El seu ego estarà content, no?
Cada matí, quan em desperto, faig dues coses. Una, don gràcies. No oblidi que Cicerón deia, al segle I abans de Crist, la gratitud no solament és la virtut més important, sinó que és la mare de totes les altres. Don gràcies. Perquè quan contacta amb la supraconsciència, em ve de valorar el que li falta... agraeix el que té. I tenim molt. Som afortunats, Hi ha una, una problemàtica a nivell mundial, ja ho veu vostè, i aquí vivim com reis, som molt afortunats. I en segon lloc dic, cuidado l'ego, controla l'ego.
El va rebaixant.
Exacte.
Doctor, gràcies per acompanyar-nos. Records a casa, a la Raquel Sans, que és la seva neboda, que m'ho va explicar un dia i em va quedar.
Sí, tant, sí, és la meva neboda.
Ara fa dies que no la veig, per tant, doni-li records. Doctor Manuel Sans Agarra, metge cirurgià, divulgador i conferenciant, autor del llibre Ego i Sobreconsciència, buscant el sentit de la vida. Gràcies, com sempre, un plaer, de veritat.
Moltes, moltes gràcies, amic Ricardo Estrell, ha estat molt agradable, i si podem ajudar i obrir alguna porta d'esperança, em sento molt realitzat. Gràcies.
A vostè. Fem una pausa i ara tornem.
Ara només a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem un inflador Casals.
Carglass canvia, Carglass repara.
Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 22 de novembre. Consulta bases i condicions a Carglass Ponès.
Fa 48 anys, la fotògrafa Colita i l'escriptora Maria Aurèlia Capmany van unir els seus talents per reivindicar el paper de la dona. De la seva col·laboració en va néixer Antifèmina, el primer llibre gràfic feminista de la transició. Ara l'exposició Colita Antifèmina recull les millors històries d'aquest llibre i les presenta a Barcelona. Vine a veure-la al Disseny Hub Barcelona, a la plaça de les Glòries.
Les joguines més buscades ja estan en marxa.
I a Hipercor i el Corte Inglés tenen un 25% de regal fins al 23 de novembre.
Anticipa't.
Aconsegueix ara joguines tan buscades com la casa de nines de Gavi,
la taquilla secreta de Kiddy Secret, el Tamagotchi Paradise.
Ara amb un 25% de regal en joguines.
Per comprar més joguines del 18 al 31 de desembre.
A Hipercor i el Corte Inglés, a la botiga web i app.
Amb més de 30 milions d'exemplars venuts arreu del món, torna Brandon Sanderson, el gran mestre de la fantasia moderna. Illes del Caliu Fosc és la seva nova estrena internacional i també s'ha traduït al català. Misteri, màgia i aventures en un món on cada decisió pot canviar el destí. Illes del Caliu Fosc, ja a la venda a totes les llibreries.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
No sabíamos que el barranco del pollo se desbordava.
Continuen sortint amb un faristol i continua dient mentides, fastigós.
Creía de corazón que podría ayudar a levantar esta tierra después de la devastación, pero ya no puedo más.
El discurs ens ha dolgut, ens ha fet mal. Què costava demanar perdó als familiars de les víctimes?
Quan passen coses, la tarda hi és per escoltar totes les veus i explicar-ho com cal.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Abans del partit d'aquesta nit hem de rentar la samarreta de l'Alèxia.
Fet.
Encarregar les pizzas.
Fet.
Comprar un sofà. Lluís, el sofà.
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo són els Yellow Days. Rebaixes de fins a un 50% a sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
La cançó pendent. No m'agrada ningú.
Te'n vas en mitja hora. Però encara no és hora d'anar-se'n al llit. Tota sola. És jove la nit.
Albert Miralles, què tal? Bon dia.
Què tal? Com esteu?
Què és això que sona?
Això avui us porta una mica més de contundència que no pas ahir, que estàvem relaxats. Avui sí. Tot el contrari. L'altra banda de l'espectre, en aquest cas guitarres, un quartet de guitarres de Barcelona, que es diuen Hipnosi, ho heu d'escriure amb Y, no pas a la catalana.
Sempre, sempre,
sempre, sempre, sempre,
sempre, sempre, sempre,
sempre. Una K, una I.
Home, ja.
Em sap greu riure, així es diu el disc. Hipnosi, ja sentiu que és això. Si us, mira, si usarà el Dan Peralbo, si usarà el post-punk i si usaran estils així més contundents, heu d'escoltar cançons com aquesta que es diu Quin mal em fa.
Doncs ja ho saps, Germínia.
M'agrada això, m'agrada això.
Gràcies, Albert. A vosaltres.
Molt bon dia. Soc el Calet d'aquí del quiosc.
Què ens queda pendent?
Y aunque perdí mis manos en Jerez.
No pot ser, home, que comencem la setmana bé.
Y mis ojos en Roma.
És que ja els anys no perdonen, ja.
Jurat por Barcelona.
Sí, a Barcelona sí. Cap sentit, això.
Perdí mi lengua en París.
Je t'aime comme une fleur, la fleur pour un jour y toi pour toujours.
La sonrisa en UK.
Una mica. Jo pregunto una cosa. La conclusió, en què s'ha quedat això?
Això és una merda.
Sí, sí.
Arriba de les temes pendents. Ens agrada jugar en Joel Díaz, Ona Vignamta i Xavi Espinosa. Bon dia.
Hola, hola.
Recordeu que des d'ara mateix podeu trucar al telèfon del directe, al 93017474, si voleu optar a concursar al matí de Catalunya Ràdio i guanyar un lot de torrons.
Virgínia!
I la línia!
Quins temes pendents tenim avui?
Doncs tenim molts temes pendents. Realment sembla mentida per ser un dimecres de principis de novembre, però hauríem de parlar, per exemple, de la Rosalia una altra vegada.
Esteu molt pesats amb aquesta
nena. Bueno,
tens raó.
Perquè ahir, durant uns minuts, Spotify va publicar una altra cançó del nou disc de la Rosalia.
I la van aquesta, retirar.
Però de cop i volta la van retirar perquè es veu que va ser un error.
Perdó. Crec que no va ser un nadó, que vaig ser jo, perdoneu-me, Jo ens vam conèixer fa... Què vam fer? La setmana passada ens vam conèixer. Soc Francesc Xavier Clavijas.
Paco Clavijas.
Em diuen el Trienis, també, perquè potser m'has conegut com el Trienis. Vam parlar la setmana passada que us vaig deixar sense ràdio 10 minuts.
Sí, va ser vostè.
El Trienis que va desendollar...
Sense ràdio,
una revisió de manteniment, i va desendollar a Catalunya Ràdio.
Vam posar histèrics, m'ha anat tot bé aquesta setmana,
Sí, sí, ha anat tot bé aquesta setmana.
Clar que ha anat tot bé, perquè la setmana passada vam fer la revisió, vostès aquí, els periodistes, els plomilles, xupatintes, es penseu que les coses funcionen per de màgia, no? Me diu aquí, se senten, es fiquen a parlar amb el micròfon, i el que diuen, podarte de màgia, no? Arriba els aparatos de la gent de casa, podarte de màgia. No és màgia! Hi ha uns senyors... que tenim que vigilar els cables i els estufes.
Està sord, vostè, veig,
i tenir uns ventiladors, perquè no saps com acaba que tinc tota la vida per estar treballant amb el sonido.
Sempre aneu amb bata blanca, Jo els he vist passejar per aquí, van amb bata blanca.
Però no plegar perquè després vinguin vostès a dir que les tonteries que diuen,
No ha de valorar els continguts que fem a la ràdio, vostè.
Va ser molt idea que fos tècnic i no locutor.
Que si les experiències al borde de la muerte, que si les iaies centenàries, aquesta ho feia al quarto milenio.
Vostè no s'emboliqui a qüestionar els temes
Quan hi havia el Joan Badil,
jo escolliré vosaltres.
Ara això, Ràdio Woke, ja no es fa. La ràdio de baix ja no es fa. Aquests programes ben fets, macos, interessants, que es feien, doncs això, amb el Comí, amb en Toni Bassas, si m'apudes.
Sí, Clavijas.
Érem molt joves.
Senyor Cantiplora, sisplau, estàvem parlant del...
Encara estic tu per a ti, jo treballo encara aquí.
L'havia
fent un programa.
Vaig fer la 11 durant 2 mesos.
Fins que l'11 li va dir que si de cas no ho fes.
Tinc una reunió en CBB.
Tu quants trianis tens? Que te guanyo.
A veure.
Tu quants trianis? Jo tinc 25 trianis.
Tenen un
rànquing.
27.
Doncs mira, jo 28.
Tinc una reunió
el
dia 11 amb la Laura Marín, perquè em diuen on col·loca, perquè van posar la 11 però m'han tret i ara voldria fer...
Bueno, doncs quan tinguis un nou projecte...
La tarda d'aquest el Garriga podria anar allà ensenyar-los a llegir, que no en saben.
No en saben, no.
Però què és aquest acte en gratuït? El Garriga... El Garriga ho fa la merda. Mira,
baixa...
Francesc Garriga ho fa molt bé.
És el tu, Clapés.
Sí, jo també.
És bon nano.
Clapés, havia estat aquí.
Però per què és això?
Per què és això? I no el vam saber cuidar, sembla la data de ràdio. Això és així o no, dic a d'ocell? No, dic a d'ocell.
Bé, jo no entraré...
No entra ni sale, clar.
Escolto el Garriga, escolto el Garriga.
Abans els periodistes es mullaven i ara... No, jo no entro,
Jo avui m'he mullat. El Ricard m'ha tirat un cop d'aigua sobre...
Que no anaven els auriculars, i un cop a vegades funcionen.
Sí. En tot cas, estàvem parlant de la Rosalia, de la cançó aquesta que s'ha filtrat del nou disc, que no...
Ahir a la tarda vaig estar fent una feina de manteniment del Dalet.
Sí, bueno, la gent no sap què és el Dalet. El Dalet és un programa que fem servir aquí a la ràdio per editar talls, cançons...
Per fer les tonteries, escafant, ai, el tall, no sé què. Sí. Com estava d'avisar el David, que m'he estat ocupant amb tot de merda, perquè no esborreu mai res, esborra el després de fer-lo saber, que
això queda ple de merda. Rebem un mail, esborreu coses...
Penseu que com que és l'ordenador, que no ocupa espai,
a la gent no li interessa tampoc els problemes del talent.
La memòria de la computadora no és infinita.
No, val, és igual, és que no ens interessa. La cançó aquesta, què té a veure vostè amb la cançó de la Rosalia?
Deixa't parlar, amb aquesta em trobo un arxiu que diu...
Fa mitja hora que està parlant.
Diu, un arxiu, MP3, cançó Rosalia, relíquia embargada.
Sí. Relíquia, bueno. La cançó es titula Relíquia. Embargada, segurament volia dir que la cançó aquesta no es podia emetre.
Jo pensava que la cançó es titulava Relíquia Embargada, que podria ser, perquè fa cançons molt rares aquesta noi.
Podria ser un títol de cançó, Relíquia Embargada.
La cançó és nova, li vaig a passar al meu nebot, que té un canal de cançons, la va ficar per allà i no sé com va començar a circular i bueno, ja ha xicut el lío.
Molt bé, en tot cas ja està. No, és aquesta l'anècdota.
Tampoc passa res, si s'ha sentit la cançó ara, quan el disc ha de sortir divendres, no passa res, no? No ho sé, que foteu histèrics,
molt bé. Ah, fins un altre dia.
Vagi, parli'm amb respecte.
Vagi a fer feina, senyor Clavijas.
Parli'm amb respecte.
No, si li estic parlant amb respecte. Si dono... Només li dic que se'n vagi a fer feina.
Si em dóna la gana, guaita, mira, trec el cable i...
No pots fer això.
No vagis xufant.
Perquè
la gent es pensa que ha caigut la ràdio, després connecta amb altres llocs a veure si també funciona.
Jo tinc més poder, jo, que el director. Ara m'he equivocat i l'he pagat abans d'acabar de parlar.
No
pot anar. De vegades, és veritat, que a vegades em diuen el tonto, també.
No toqui l'altre cable, que també hi ha... Que ara posarà RAC1.
Bueno, vaig esmorzar, que encara no he esmorzat avui, eh?
No toqui res més. Vinga.
Què més tenim, Jovany?
Sí, també estaria bé parlar d'un tema que hem tractat al matí de Catalunya Ràdio, que són les persones centenàries. A Catalunya, per primera vegada, hi ha més de 3.000 persones que han superat els 100 anys.
Quina patre!
Què passa, Hermínia, que no li agradaria superar els 100 anys?
No
deu estar gaire lluny dels 100 anys, vostè.
Mira, va, fotré un gec d'hòsties que veuràs tu.
Hermínia, també no prou.
Jo als 100 anys no tinc ganes ni d'apropar-me. Perquè, bueno, mira, el dia que vagi de netejar el colon a sud-americana...
No, Hermínia!
No hauré tingut prou d'aquest món!
Escolti'm.
Home, això és així.
Aquesta mena de comentaris... No, aquesta mena de comentaris, Hermínia...
Són racistes, són racistes.
Retardat.
Ara capacitista, també.
Ah, per això.
La vergonya de dona.
Més d'un 80% són dones, les centenàries.
Si són micos, m'entens? Vull dir, ens està quedant un món que déu-n'hi-do.
No li agrada que la gent visqui.
A veure si ara les coses comencen a canviar.
Bueno, però com han de canviar?
Escolta, bueno, no sé, si qui m'ha de netejar el cul fos un infermer de Collsospina, eh?
Això és xenòfob.
Però clar... Doncs ja...
Què vol, tornar a parlar de Sílvia Orriols?
Si toquem les tecles adequades...
Vol tornar a parlar de l'Orriols?
No he dit res. Però què passa, que no se'n pot parlar?
Bueno, algun altre tema, Jovany?
Parlem de tot nosaltres. Sí, el que dèiem fa un moment, experiències properes a la mort. Ha sigut un tema superinteressant que acabem de tocar.
He sentit ara mateix que dèieu que parlàveu d'experiències properes a la mort.
Sí, després de parlar de les àvies centenàries. No ha sigut casualitat, no, Ricard?
No, aquí l'escaleta... L'haguéssim pogut fer d'una altra manera, eh?
No, ja
ha estat el Ricard, ja ha dit, mira, fem aquest tema Sagarra, i després fem aquesta altra.
Jo he estat mort diverses vegades.
Ah, sí?
Què dius?
Això és tal com us et diu, és sempre verídic.
Costa de creure, senyor d'Arbó, ja sap que li comprem tot el que explica, però...
No, jo he estat mort en moltes ocasions. Tantes com els dits d'una mà, per exemple.
Ah, sí?
Per exemple.
Màxim 5.
Ara mateix?
Sí.
Em moriré.
No,
ja està. Sí, s'ha mort.
Li ha caigut el cap sobre el micròfon. Senyor d'Arbó.
Hermínia, faci-li el boca a boca, Hermínia.
Ja està, he tornat de la vida.
Què tal?
Està fent veure que estava...
No.
Ha tocat una mica i s'estava movent.
Estava traient la llengua.
No, sí. La panxa se li va movent perquè està respirant.
Però no
ha de fer que no es mogui la panxa, perquè si no es nota. Torniu a provar.
M'està sent que no ho faig bé.
El mort, no, agafa bé el mort.
Ara no se li mou la panxa, però se li està movent.
A la de 3 vaig a morir.
Vinga,
1, 2, 3.
Agafi aire.
Ara
m'hi mou una mica.
Sí, però és que demà aguanta la respiració
més. Li tremola la mà.
Bueno, la primera vegada... No. La primera vegada que em vaig morir de veritat...
Què li va passar?
Quan va ser?
Bueno, em va atropellar el tramvia.
Hòstia.
Jo estava fent un passeig amb Antoni Gaudí.
Això cronològicament no acaba de quadrar.
Sí que quadra, sí. Es va pillar el toro. Bueno, el toro no, el tramvia.
El tramvia. Sí.
I el que passa que, clar, el famós és ell, però de mi ningú se'n recorda. Jo també vaig morir.
És que vostè és viu. Clar, i si atropellen Antoni Gaudí, qui es fixa molt del costat, no?
Doncs quan em vaig morir em vaig despertar a un indret màgic.
On es va despertar?
En un altre lloc.
En un altre lloc, sí.
Escolta.
A la civilització perduda d'Andorra la Vella.
Vaja.
Concretament, al jacuzzi de Caldea.
Allà es va despertar, bueno.
Allà. El més enllà és Caldea.
Sí.
Andorra.
És Caldea, el més enllà.
Però quina sensació de desorientament, no?, que devia ser.
Sí, però de relaxació, d'escalforeta, de benestar.
Era la piscina de Pomelos?
Sí, justament. I allà, a la distància, com a l'altra punta del balneari, sí, vaig veure una cosa que brillava i que em cridava, perquè...
Era la llum.
La famosa llum.
Era un pomelo.
No era una llum. Era una persona.
Déu, qui era?
I qui era?
Frederic Vincent.
Ves que és andorrà.
Vestit amb una túnica blanca.
Professor, això no s'ho creu ningú.
I el professor Vincent, hereu de la corona Toblerone andorrana, em va dir que estava de vacances i que, sisplau, que no el molestés ningú.
Ah, mira quina gràcia.
Així que per no molestar-lo vaig dir, bueno, pues vale, pues tot va a la vida. I vaig tornar.
Molt bé, gràcies, professor, per la seva experiència.
Vaig despertar amb un paquet de Marlboro sota el braç.
Això és el que va explicar la Guàrdia Civil a la frontera.
Clar, però és que és important, no? És que necessitem trobar sentit a la vida.
Rosalia, què tal? Bon dia.
No sé, el que m'ha passat a mi, no? I ara no puc parar de ser espiritual, no?
Sí, estàs espiritualíssim.
Ho deia Hildegarda. Ho deia Hildegarda.
Qui dius? Hildegarda?
Hildegarda von Bingen, no? Que atrévete a declarar quién eres, ¿no? No estás lejos de la orilla del silencio de los límites de la palabra.
Ajá, sí.
O sea, el camino no es largo, pero sí profundo.
Profundo, ya.
No solo debes caminar, debes estar preparado para saltar, ¿no? Dios, cuántas cosas sí, ¡buah!
No, és que és la persona més profunda, amb més coneixements, jo diria que d'Europa segur.
Nacho Vidal, però després sí.
I el Dalai Lama, i després ja estàs tu.
I cada vegada sé més, cada cop sé més. És que com més m'apropo a Déu...
És acollonant.
Más sàvia me siento. No? Sí, i ara, ara tinc un crush. Tinc un crush com
amb qui
Dios.
Tens un crush?
Amb Déu, no? Que
amb tinc Déu
un... És que tinc una aura que lo flipes.
Això és veritat.
Rosalía i Déu, no? Seria la parella de l'any.
De fet, estic pensant com acercar-me más, no? Molaria molt...
A más, a Déu?
A Déu, no? A mi me gustaría pues, tenir una experiència propera a la mort, no?
Bueno, doncs miri, pugi al sisepis i salti. I
veurà... Sí. No, no saltis, Rosalía, no saltis.
Era broma, Rosalía, era broma. Era com, ho ha dit com a metàfora, com a imatge.
Hòstia, de monja, obriria així les ales, no?
I volaries.
I volaries.
Com Batman.
Sí, perquè Rosalia, no? Si la Rosalia vol volar...
Volarà.
Jo
volarà.
Vuelo.
No, el que claro. Pots fer, Rosalia, és prendre drogues al·lucinògenes. Això,
ho ha dit el doctor, que això és una manera d'arribar a l'experiència.
Tu tienes pa
darme o què? No, jo no. L'Armínia, potser.
Són les 11:52. Una pausa i de seguida el concurs pendent. Ara tornem.
Porros en té, que no saps. No saps ja. Té per fumar-se els besos.
Descobreix el nou tast d'Orquestra de l'Auditori.
Per 25 euros podràs sentir el Llac dels Cignes de Tchaikovsky, la Gran de Schubert o el Concert per a Violí de Brahms amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. I una introducció a càrrec dels homes clàssics de Catalunya Música.
Entrades a auditori.cat.
2x1, 2, 2x1, 2, 2x1, 2, 2x1, 2. Exacte! Dos audiòfons pel preu d'un durant el Black Friday de Gaes i amb finançament sense interessos. Ara a Gaes és el millor moment per cuidar la teva audició. No esperis més. Truca al 937 40 47.
Per què t'has d'esperar? Avança't ara amb els millors preus del Black Friday i el Corte Inglés.
Endut en una rentadora de càrrega frontal i LG per 489 euros.
I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
Avança't al Black Friday i el Corte Inglés.
Fins al 9 de novembre a la botiga web i app del Corte Inglés.
Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
Només els 10 dies Nissan del 7 al 17 de novembre gaudeix de 130 plans amb el teu nou Nissan des de 130 euros al mes. Un, escapar-te cada cap de setmana. Dos, anada. I 130, tastar les millors tapes del país. Viu el teu nou Nissan des de 130 euros al mes només els 10 dies Nissan. Consulta condicions al teu concessionari o a Nissan.es.
Per Catalunya!
Un
Coincidint amb el 85è aniversari de l'afusellament de Lluís Companys, Catalunya Ràdio estrena el podcast d'investigació periodística, dramatització i reflexió històrica en defensa de Companys.
De separar Catalunya d'Espanya.
Gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de Companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
Amb les veus de Pere Arquilluer, Carles Martínez...
La terra no és dolenta, no ho creieu.
I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de Companys, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Catalunya Ràdio.
Parlar de la mort no mata. El silenci sí. El Teatre Nacional de Catalunya estrena Tarsius, una reflexió sobre el tabú que envolta el suïcidi juvenil. L'espectacle posa paraules al silenci per entendre i prevenir aquest fet. Tarsius al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Al novembre, el cicle Gaudí projectarà Sorda, d'Eva Libertat. Protagonitzada per Míriam Garlo i Álvaro Cervantes, ens explica un relat complex i divers sobre els vincles familiars i la maternitat en una societat pensada per i per a persones oients. Més informació a ciclegaudí.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Hola, soc Xavi Tatxa. Què tal, Riqui?
Molt bé.
Aquesta...
Li ha dit Riqui.
Aquesta hora, com sempre, donem veu a una bona causa abans del concurs. Avui, en nom de l'Associació de Cardiopaties Congènites, saludem la cantant Gemma Humet.
Gemma, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Com estàs?
Bé.
Dissabte 8 de novembre t'esperem al Parc d'Atraccions Tibidabo per celebrar la 31a Gran Festa del Cor. L'Associació de Cardiopaties Congènites organitza aquesta festa per donar visibilitat als infants i adolescents amb cardiopatia i a les seves famílies amb l'objectiu que la societat conegui i comprengui la seva realitat. Serà un dia ple d'emocions, diversió i solidaritat. Vine, participa-hi i ajuda'ns a fer bategar més fort aquesta festa.
Associació de Cardiopaties Congènites. A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
Avui va Lluís. Lluís, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
On truques, Lluís?
Des de la República Independent de la Vall-llòria.
Ah, mira, la Vall-llòria. Jo anava molt a la Vall-llòria, allà al costat de Breda.
Sí. Ah, allà a Breda, home.
En Celoni.
Breda està a la selva.
Sí, bueno, ja, ja. Passa prop de Sant Celoni, no?
Va, que tenim poc temps, Lluís. Escolta'm, ja saps com va. Ja que saps, que sí que ja saps com va el concurs.
Una mica.
Doncs vinga, aquesta primera pregunta és un mer tràmit perquè et puguis endur el lot de productes Virgínies. I atenció, perquè és de la categoria Ciutats del Món. Lluís, suposo que estàs, com tota la gent de bé, emocionadíssim amb el nou alcalde de Nova York. Estem tots els progressistes del món encigaladíssims, Lluís, amb el fet que un dels nostres s'hagi fet amb l'alcaldia de la ciutat més important del món occidental. Ja era hora d'una bona notícia pels progressistes, Lluís, que últimament només fèiem que lamentar derrotes contra la ultradreta a tot arreu. I a més, Lluís, hem guanyat a Nova York amb el candidat més woke possible. Tu li demanes a una intel·ligència artificial que et construeixi el candidat més woke possible, Lluís? Li dones temps per pensar i no et dissenya res millor que Zohram Mamdani. És un home, això és veritat que li resta una mica d'atractiu woke, però tota la resta d'atributs són un còctel perfecte de coses cosmopolites, un mil fulles de moltes capes de minories socials superexòtiques que fa impossible, si ets una persona una mica d'esquerres, Lluís, no enamorar-te d'ell. Que contents que estem, Lluís, la gent que vivim al costat correcte de la història. No estàvem tan contents des de quan? Des de que Pedro Sánchez, ell solet, fa 2 anys va aturar el feixisme? Des de l'últim zasca de Rufián a Vito Quiles? Des de que el Bob Pop va dir que volia ser alcalde de Barcelona? No, Lluís, ara hi he caigut. No estàvem tan contents des de la victòria de Barack Obama, l'home que havia de fer una revolució cultural als Estats Units i al final, per uns temes que ara no venen al cas, doncs no va poder ser. Però no siguem cenissos, Lluís. Ara pels progres del món és moment de celebrar, que ja tindrem temps de decebre'ns. Jo, per exemple, en honor als orígens ètnics de Zohram Mamdani, ho celebraré anant a sopar avui a un restaurant indi. I ara la pregunta.
Atenció a la pregunta.
Lluís! A la Índia hi ha un animal sagrat, un animal que cuiden especialment i que intenten no menjar-se. Lluís, quin animal és sagrat a la Índia?
Quatre opcions.
Et dono quatre opcions. Opció A, a la Índia són sagrades les vaques. Opció B, els pingüins. Opció C, les gambes. O opció D, a la Índia són sagrades les foques.
Temps.
Les gambes.
Vaques,
les
pingüins. N'estàs segur, Lluís?
Sí, seguríssim, les vaques.
Ui, doncs... et veig jo. Que has estat a la Índia, bandido?
Sí, però fa molt de temps, ja.
Fa molt de temps, bueno.
Doncs és una resposta...
correcta! Vamos!
Per tant, ja tens un lot de torrons Virgínia. Això per tu, Lluís. Anirem per la segona pregunta, que és de puntuació. Si fas bona puntuació, hauràs de venir a concursar presencialment al matí de Catalunya Ràdio divendres i podràs endur-te fins a 200 euros, d'acord?
D'acord.
Serà després de les notícies de les 12. Ara tornem.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Joan Bota. El consum de tabac, alcohol i cànnabis cau a mínims històrics entre els estudiants d'entre 14 i 18 anys, uns hàbits que recull l'enquesta del Ministeri de Sanitat sobre el consum de drogues en estudiants de secundària a Madrid. Àngels Lafuente.
Bon dia. Si el 2023 el 33% d'aquests joves havia provat el tabac algun cop, el 2025 el percentatge baixa al 27%. Una tendència que es repeteix pel que fa al consum de cànnabis, que passa del 27 al 21%, mentre l'alcohol, la substància que més consumeixen, passa del 76 al 75% als estudiants que han begut algun cop a la vida. Dades que refermen, segons la ministra Mònica García, que els estudiants adolescents ja no relacionen l'oci i passar-ho bé amb el consum de l'alcohol i drogues.
Les noves generacions estan canviant, que cada vegada són més conscients dels riscos, que cada vegada se cuiden més i que estan construint una nova forma d'entendre la salut i una nova forma també d'entendre l'oci.
Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
Més notícies, Natàlia Ramon.
En marxa la tercera sessió del judici, el fiscal general de l'Estat declaren l'exsecretari general dels socialistes madrilenys, Juan Lobato, i una exassessora de la Moncloa. Tots dos van tenir accés a informació de la causa, però neguen que els hi filtrés la fiscalia. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. L'estratègia de la defensa de la parella d'Ayuso gira al voltant de demostrar la connivència entre la fiscalia i la Moncloa. Juan Lobato va mostrar a l'Assemblea de Madrid el correu on la parella d'Ayuso reconeixia els fets. Li va passar l'exassessora. Ella es va voler assegurar per prudència i diu que ja s'havia publicat perquè no s'interpretés que els ho passava a la fiscalia. Un fet que ha negat.
Tanto el pantallazo como el correo electrónico se lo ha proporcionado a usted alguien de la Fiscalía General del Estado?
En absoluto.
L'exassessora també ha descarregat de responsabilitats la fiscalia. La informació li va passar a un periodista que no recorda.
No puedo recordar de qué medio era el periodista que me realiza ese envío. Pasaron 8 meses.
El president ha hagut de frenar les preguntes de la defensa de González Amador i li ha recordat que la Moncloa no és objecte d'investigació per la filtració. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
L'Agència de Salut Pública confirma un cas de tuberculosi en un dels treballadors de les obres de remodelació del Camp Nou. Segons ha avançat el País, hi ha 3 casos que s'estan investigant per la seva estreta relació amb l'infectat a l'espera dels resultats. Hi ha 23 treballadors més que estan en estudi. L'home infectat va anar a visitar-se als serveis de salut amb aquesta sintomatologia de la tuberculosi i li van confirmar el diagnòstic. Salut recorda que per considerar-se un brot hi ha d'haver almenys 2 persones infectades al mateix entorn.
2 coproduccions catalanes, Sorda i Cirat, estan nominades a millor llargmetratge de ficció dels Premis Forqué. Les altres 2 finalistes són Los Domingos i Mas Palomas. Els Forqué són els guardons que obren la temporada de premis a l'Estat. Els organitza la indústria de l'audiovisual, això vol dir els productors, amb l'ajuda de la premsa especialitzada.
Deu persones han resultat ferides, 2 en estat crític en un atropellament massiu amb vehicle a l'illa d'Olegon, a la costa atlàntica francesa. La policia ha detingut un home com a presumpte autor dels fets. Segons l'alcalde, el sospitós té al voltant de 30 anys i tot apunta que havia consumit drogues i alcohol. La fiscalia ha obert una investigació per assassinat. El ministre de l'Interior es dirigeix ara al lloc dels fets, segons ha informat a la xarxa X.
Esports, Marta Garcia.
Quarta jornada de Champions amb el Barça, que juga avui en el camp del Bruges buscant la tercera victòria de la temporada. El partit és a les 9 i la TVT en l'antena de Catalunya Ràdio des d'una hora abans. També avui destaca el Manchester City Dortmund i el Newcastle Athletic Club. Ahir derrota del Madrid i del vigent campió, el PSG. Els blancs van perdre 1-0 en el camp del Liverpool i els francesos van caure en casa davant el Bayern de Múnich per 1-2. Més competicions europees, Eurolliga femenina de bàsquet, l'Uni Girona rep en casa el vigent campió, el Praga, en partit de la cinquena jornada, 8:15. En l'Eurocup masculina, el Baxi Manresa visita la pista del Neptune Sclaipeda a les 6, partit de la sisena jornada, i en la Champions FIBA, el Joventut de Badalona juga en casa contra el Bursaspor turc a 7:15. En hoquei patins comença la Champions 25-26 amb 3 equips catalans. Avui, això sí, només juga un, l'Igualada, que rep el Porto a les 9. I encara en l'agenda del dia, en la Copa Femenina de Futbol a les 7, Europa Lux Logroño.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Estem concursant amb el Lluís. Lluís, et trobes aquí?
Sí.
Perfecte, doncs anem per la segona pregunta.
La segona pregunta, Lluís, que, com ha dit el Ricard, és qualitativa, serà sotmesa a votació subjectiva per part nostra i en base a la puntuació obtinguda vindràs o no vindràs divendres a guanyar quartos. Avui, Lluís, t'ha tocat la pregunta dels poemes. La coneixes?
Oh. Sí, no soc gaire poeta, però sí.
Sí, que ets poeta. Tots tenim un poeta a dins, Lluís. Jo ni confirmo ni desmenteixo, per cert, que estigui treballant en la meva primera antologia poètica, perquè aquesta secció ha despertat l'interès del sector editorial.
Sí. Esperem que no.
Lluís, per avui tinc 3 poemes. Per tu, de rima consonant perfecte, com sempre, deixo l'última paraula a l'aire perquè tu acabis el poema. Vale? Ha de rimar i ha de tenir sentit, sí?
Perfecte.
Vinga, va, Lluís. Molt bé. Lluís, la primera poesia d'avui es titula Alcalde Cosmopolita. Diu així. Ha emergit del soterrani, ha florit com un gerani, un polític espontani, demòcrata de titani. A Nova York ja hi ha qui mani, el senyor Zohran...
Unani.
Homrani,
ha dit? Pantani.
No, aquest era el conseller de polítiques digitals.
El nom costa.
No, em referia a l'alcalde de Nova York, que crec, Lluís, que encara no te l'has après, que no?
No, no, encara.
Mamdani.
Va, però acaba amb vi.
Sí, això és Amani. No, clar, això era evident, sí. Lluís.
Va, per la segona.
Segon poema. Aquest es titula Governen a distància. La rima és A-B-A-B. Diu així. Des de Madrid governen València, asseguts en un bancal, han de triar presidència el Feijóo i...
I Mazó.
Ha de rimar amb val. Ha de rimar amb val, eh? Amb cal. Ha de rimar amb cal.
Anem per la...
Des de Madrid...
A
l'Abascal.
Digues
l'Abascal. Lluís,
costa, aquest
punyetero
em costa,
diré. Sí, ja.
Hi ha molta tensió, sempre el més obvi falles.
Va, Lluís.
Els nervis.
Va, relaxa't, que t'ho jugues tot amb aquest tercer poema que es titula Nadal puja preu de gamba. I diu així. Puja el preu del marisc i a mi amb això em suda la xella. Per Nadal, al lloc on visc, mengem cardolla i escú...
Home. Vella.
Va, home.
És
veritat que li he donat bastant mastegat.
Si ho porta escrit a mà, que ho acaba d'escriure ara mateix.
Com ho fas pitjor.
Va, és que crec que si no t'hagués dit l'escú, tu no haguessis dit
ella. Anem per la puntuació. Garriga, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Clar.
Sí, Lluís.
Un 6.
Un 6.
Ai.
Jo un 7, perquè la poesia deixava bastant que desitjar.
Em baixes la nota a mi. T'he de posar un 6,5 entre el Garriga i el Jubany. Un 6,5,
Lluís. Un 19,5. Un 19,5, Lluís. Veurem si vens a concursar el divendres. Gràcies.
Merci.
Una abraçada, Lluís.
Adéu. Igualment per tots.
Adéu.
Bueno, Garriga, una tarda
adeu,
més.
Una tarda més, a partir de les 4. Una més i una menys. Tot depèn de com tu vulguis mirar. Avui que heu parlat molt del rei i aquest llibre de la biografia que ha tret, doncs avui ve l'Enric Calpena a explicar-nos altres històries sexuals d'altres monarques.
Allò que no explica el rei.
Molt bé.
Però només Borbons o farem totes les dinasties?
Jo crec
dinasties.
Que tocarem una mica...
Els Borbons es veu que tenen bastanta, de teca.
Nadie me supera, ya te lo digo, Garriga.
Ninguno de interesante.
Doncs, veurem. El Calpen en sap molt, d'això.
Sí, i
parlarem amb ell.
Jo també.
I després ens posarem seriosos perquè ens visitaran dos Mossos d'Esquadra.
Ep.
No
hem fet ja.
No, no hem fet res. Dos Mossos d'Esquadra, que són els que, no sé si heu vist un anunci de trànsit, els que comuniquen les males notícies
a
les famílies.
Interessant, això.
A veure com es fa...
És a dir, és qui es presenta a casa seva o truquen...
Correcte, els que truquen a la porta i t'han de comunicar una mala notícia, doncs a veure com es gestiona això i quines coses s'han trobat, també per saber una mica una feina molt difícil de fer, doncs també valorar-la.
Molt bé.
I vindrà el Queco Novell i... I visitarem un comerç d'Igualada.
Quina
molt interessant.
Rosa,
un comerç d'Igualada molt interessant.
I ara has de dir, i moltes coses més.
Home,
sí, però un comerç d'Igualada molt interessant, què vols dir? Que venen coses interessants.
Que té una particularitat que a les 5 descobrirem.
I el Queco ve, però perquè ve... Bé, ja està, o...?
Bé, i fa un cafè amb nosaltres.
Ah, vale.
Si vols, pots venir tu també un dia,
Jo estic sempre, però no em veus.
Ah. Sí, i l'altre dia vam llegir una notícia que hi havia una botiga de llaminadures que van entrar els Mossos i van trobar que, que venien droga, també. De dia llaminadures, de nit droga. És aquest tipus de botiga, la d'Igualada?
No.
Ah, és un misteri.
Però un membre de l'equip de la tarda comprava llaminadures... en aquesta botiga.
Sí, llaminadures.
Sí, clar.
Sí, sí.
Ella
és
diu
com aquells
calbs
que abans anaven a la perruqueria aquí al costat de la ràdio, que els feies entrar i deies, què aneu?
A quina?
Aquí hi ha una perruqueria que entraven, i havia vist algun calb aquí a la ràdio, que els feia entrar allà, i
no feien pentinar.
Sortien somrient.
Era una tapadera. Et pentinaven,
que era una altra cosa. Garriga, fins les 4, adéu-siau.
Anem en casa.
A seguida la Renaixença.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Les dones i els dies.
El programa on les dones tallen el bacallà.
Jo anava davant amb una bandera vermella, vaig guardar-me-la, però va venir la Guàrdia Civil i em va detenir.
I vaig estar un mes i mig a la presó de la Trinitat.
El programa on parles tu.
Hi havia una sèrie de delictes, que avui dia no serien delictes, per haver avortat o per haver ajudat a avortar. Abandone d'hogar, que deien, o adulteri.
Per orelles fines i cors oberts.
Després d'un dia molt cansat, vols el xut de dopamina de gastar-te 10 euros en una camisa i comprar-me per 20, et sento que faig menys mal amb els meus vicis.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dimecres a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
La cultura és un punt de trobada. Entre rel i moviment, entre identitat i comunitat, entre un puf i el silenci. Entre expressió i vincle, entre diversitat i territori. Entre qui crea i qui reinventa. Som el punt de trobada entre tu i allò que t'inspira. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
Sempre que algú necessita, hi ets. Ara et necessitem de nou. Milers de persones a prop teu no poden alimentar-se adequadament. Col·labora amb el gran recapte del Banc dels Aliments. Una petita donació pot omplir molts plats, perquè quan algú necessita ajuda, ho donem tot. Fes una donació al teu supermercat, envia un bizum al 33596 o a granrecapte.org.
Quan va ser l'última vegada que vas dir un dia és un dia?
La propera t'asseguro que serà del 5 al 8 de novembre al Rec.0 a Igualada. Vine i descobreix les més de 100 marques de moda fent vendes especials, concerts, DJs i la millor gastronomia. Va, que un dia és un dia, i si en són 4, millor. Del 5 al 8 de novembre, moda i festa, preu Rec a Igualada.
Les joguines més buscades ja estan en marxa.
I a Hipercor i el Corte Inglés tenen un 25% de regal fins al 23 de novembre.
Anticipa't.
Aconsegueix ara joguines tan buscades com la casa de nines de Gavi.
La taquilla secreta de Kiddy Secret, el Tamagotchi Paradise.
Ara amb un 25% de regal en joguines.
Per comprar més joguines del 18 al 31 de desembre.
A Hipercor i el Corte Inglés, a la botiga web i app.
Farem un espectacle que ens hem inventat.
Serà molt xulo!
Després del gran èxit de Mac Mac Mic, un espectacle de titelles, en Mic i els seus amics tornen amb una gira per Catalunya. I aquestes festes de Nadal us esperen al Sant Andreu Teatre. Que hi voldràs anar?
Sí!
Entrades ja disponibles. Consulta'n la informació al web del Super 3.
Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Què?
Què s'ha de fer avui?
Re de bo. Qui ve avui?
Músics. Un grup de folk punk de la Bisbal d'Empordà. Fetus.
Oh, carai! Sé que venen pels camins.
Calla,
i que canten primavera.
Calla, sisplau, què fas? Què crides?
Ony, soc fan del Fetus.
No sé qui són jo. Canten en català?
Collons, esclar, que canten en català. Amb què vols que canti?
Ah, no ho sé, en castellà.
Què dius, boig? Castellà, els Fetus? Si no els saben ni parlar, el castellà.
Sí, jo no els conec. No els... Escolta, llavors farem allò de passejar el gos, que a mi no m'agrada gens. Mm. I tu i jo parlem d'una cosa que té a la gent molt preocupada.
No sé de què està preocupada la gent. Del Camp Nou?
No.
Dels mapes nous del temps de TV3?
No.
Aviam, del rei, si li agraden més els homes que la seva dona?
Què dius, boig?
No ho sé, no, és que no ho sé. Què els preocupa, la gent?
Explicarem com plegar el prospecte d'un medicament un cop l'has tret de la caixa i l'has obert.
Ara sí, els problemes reals de la gent.
Exacte. Bueno, és que vull dedicar el capítol a la pastilla.
A quina pastilla?
Collons, a la pastilla.
A la pastilla.
A la
blava.
A la
verda.
A les pastilles... Xx, calla, que arriba el jefe.
Déu vos guard.
I visca el batlle!
La Renaixença.